Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia.
I 9 minuts, aquesta és la sintonia, la música de fons que ens serveix per donar la benvinguda a Xavier Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I avui tornes a portar, en aquest cas, una convidada.
Avui porto una convidada.
I avui l'instrument quin és?
Avui l'instrument és el piano, però amb una de les seves versions molt particular, perquè és un piano antic. Ara ens en parlarà la pianista que el toca. I per què el piano? Doncs algú pot dir, és que t'estàs posant pesat amb el piano, perquè l'última secció que vam fer fa 15 dies, que va venir el Jordi Báñez, vam estar parlant amb un professor d'estètica d'universitat sobre com entenia ell el piano, perquè jo vaig proposar que hi hagués algú extern a l'instrument que fes una valoració de com escoltava ell el piano, no? No des de dins, sinó des de fora. Doncs avui ho fem al revés. Tenim una superpianista, que és la Marina Rodríguez. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Bon dia, Marina.
I la Marina està aquí perquè acaba de publicar o acaba de sortir el seu darrer treball, el seu darrer disc. Cosa que és quasi, dir això no ho sembla, però és quasi un miracle.
Per què?
Perquè això de que surtin discos quasi sona a una altra època i
sí,
altres països.
Sí.
Les discogràfiques han tancat totes.
Doncs digue-li treball.
Digue-li treball, no, però vull dir que no, sí, és un disc. I és una cosa excepcional, perquè els discos ara mateix costa molt d'enregistrar-los, costa molt de vendre'ls i costa molt de que existeixin. És perquè el disc com a tal està desapareixent. Llavors, el fet que es mantinguin encara activitats discogràfiques i que hi hagi algú que d'una manera quasi quixotesca aposti encara per enregistrar, doncs aquesta és la Marina.
Doncs avui la descobrirem.
La Marina, que és pianista, però que a més és una artista, jo crec que ella es qualificaria com a multidisciplinar, perquè a més és de formació filòloga, a més de pianista, filòloga francesa, si no m'equivoco, a més molt vinculada al món de l'escriptura, també a l'art, al món de la dramatúrgia, al món de la pintura. És a dir, que estem parlant d'algú realment, un artista en majúscules. I em sembla molt interessant de poder parlar amb ella. Avui ens centrarem, perquè és clar, del personatge en podríem parlar tot el programa, però ella m'ha insistit que volia parlar de l'altre personatge, no?
De la pianista.
Del compositor. Del Clementi, perquè tenim aquest disc que acaba de sortir. Doncs endavant, Marina, tot teu. Explica'ns una mica l'origen d'aquest disc tan interessant.
Doncs mira, és com el punt final d'un desig que jo tenia. L'any 99 vaig gravar un disc ja amb música de Clementi, que és un senyor que va néixer el 1752 i va morir el 1832. Va viure 80 anys i va ser un personatge molt, per mi, molt interessant, que l'estic investigant de fa molt temps. I llavors aquell any 99, quan vaig gravar el primer disc amb obra seva, em va venir el cap de gravar la seva música amb un piano de la seva fàbrica, perquè a més de compositor, pianista, clavecinista, promotor cultural, era fabricant de pianos. I llavors tenia una fàbrica, una empresa que feien pianos de la marca Clementi & Company. I bueno, llavors vaig anar buscant idees, vaig anar al Museu de la Música de Barcelona i curiosament hi ha dos pianos Clementi & Company, el que passa que no estaven restaurats. I bé, em van deixar gravar amb un altre piano molt maco, un Slocker de 1831, o sigui, de l'època. Però bé, van passar anys i, bueno, he fet mil coses més, però sempre amb aquella idea, i també he viatjat molt en els llocs on ell va tenir trajectòria, on va viure, perquè era un italià però que es va afincar a Londres, a part de ser molt cosmopolita i molt viatger. I llavors, bé, va sorgir la increïble oportunitat de gravar Clementi, música de Clementi, amb un piano, Clementi & Company, que precisament estava, i jo no ho sabia, en una casa privada de Barcelona, i restaurat i preciós. I, o sigui, que aquest disc d'ara que presento és, doncs, és això, és la mostra d'aquesta il·lusió i aquesta persecució que he tingut aquests anys, i per això estic molt contenta, no? I per el que deies, encara que el disc ja estigui com, una, com antiquat, diguéssim, o que no està... A mi m'és igual, perquè és la manera que tinc d'expressar la música, no? I de que allò es pugui ensenyar.
Sí, sí, no, no. És, no, jo és que no és que critiqués el disc, senzillament, perquè jo n'enregistro encara i encara se'n publiquen, però com que he viscut molt de prop la realitat del disc, no? Del disc de la música clàssica, des de que internet ho ha fet tot accessible d'una altra manera, doncs l'objecte com a tal, això em referia, no? Que és això. Però precisament aquesta és la gràcia. L'objecte és un objecte bonic, sobretot quan està cuidat, com és l'edició d'aquest disc de Clementi, que després ens diràs a on es pot aconseguir, perquè segur que quan els oients escoltin la música i el gust tan especial que té el so d'aquest piano, perquè explica'ns una mica, tu no estàs tocant un piano convencional en aquest disc.
Això és un piano forte.
Un piano forte.
O sigui, és com l'antecessor del piano que coneixem ara, no? És un piano, és dels pianos antics, no? Diguéssim que després del clavecí hi va haver l'invent del piano, i aquest és el primer dels primers pianos, bueno, ja és de 1824, aquest que he enregistrat ja feia anys que hi havia pianos, però diguem-ne que és un so que els sorprendrà qui no n'ha sentit mai, perquè és un so realment més finet, més d'un so molt, molt dolç, els greus són potents i els aguts són més fluixets, que a l'hora d'interpretar també s'ha de tenir en compte, perquè és un altre balanç, no? I bé, el pedal, tot, la ressonància és molt, molt diferent, no? I el que invito és que el qui ho escolti, o ara que em posarem algun track, doncs que ho ha de fer lliure, diguem-ne, de prejudici o obert a altres sons que no el piano modern que coneixem, no?
Està clar, està clar. Però escolta, Marina, aquest, com deies abans, no és el primer disc que tu has enregistrat de Clementi, un compositor que per la majoria de la gent és desconegudíssim, però que en l'època va ser molt conegut.
Molt cèlebre,
i,
sí.
Molt cèlebre, I en el teu primer disc, no sé si tocaves un piano també antic o ho feies amb un piano convencional.
En aquest primer disc vaig tocar les sonatines, com que són unes obres que tothom toca en els estudis de piano.
Sí.
Doncs les vaig enregistrar perquè els nens doncs, es trobessin més com al dia a dia, doncs, amb un piano Steinway modern.
Sí.
I llavors l'última part vaig enregistrar uns valsets amb piano antic, perquè és això que anava darrere d'un piano de l'època, no?
Sí.
I ja, bueno...
I en aquest primer disc hi ha una peça que a totes les escoles de música del món, i la nostra aquí a Sant Cugat no és una excepció, sona en un moment o altre, i tothom que hagi tingut algun veí, algun nen o nena que estudia el piano, segur que ha escoltat aquesta peça. Anem a escoltar aquesta peça, que és potser la més coneguda de Clementi. Aquesta que és molt coneguda i que ja dic que a totes les escoles sona, és Clementi, que durant molts anys se l'havia relacionat només amb el món això del petit format del piano, i que és gràcies a reivindicacions com la teva que situen realment la figura del compositor on li toca estar, un gran compositor de música per piano.
Sí, 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 perquè és molt curiós, perquè el mèrit que és, o sigui, haver traspassat 200 anys tocant aquestes, no han parat de sonar aquestes sonatines, i també el grau d'usat per nassos, els estudis ja més difícils,
sí,
amb els conservatoris de tot el món, no?
Sí.
I no han parat de sonar. Això ja és com un gran mèrit, no?
Sí.
Perquè vol dir que sempre s'ha anat actualitzant. Però, alhora, també jo crec que li ha com tapat la vessant més de compositor, artista, no només didàctic, sinó que té moltes més obres darrere de les que no coneixen qui només toca aquestes pedagògiques, I, clar, i estan amagades, perquè, com has dit, era molt cèlebre durant l'època, però després ha passat una mica a l'ombra, perquè, clar, era la mateixa època que Beethoven, que Mozart, Haydn, i aquests tres noms van eclipsar molta gent, no?
I parlant de peces amagades, en aquest disc, en el primer enregistrament que vas fer de Clementi, hi surten algunes peces molt especials i molt estranyes, no? Que és una que escoltarem a continuació, amb una instrumentació, jo crec que, no sé si única al llarg de la història de la música, però quasi, no?
Perquè... sí, és que jo crec que... Bueno, a mi ja van costar de trobar, perquè les vaig veure en la llista d'obres de Clementi i vaig pensar, ah, això he de gravar-ho, perquè això és un meravellós, no? Com a diferent. I són uns valsos, petits valsos, com jo m'imagino música per disfrutar, per als amateurs i per passar-ho bé als salons i a les cases, i són per piano i amb acompanyament de triangle i de pandereta.
Ah,
i em va semblar molt juganer i molt, molt simpàtica la idea. Es veu que després llegint també vaig veure que estaven de moda també això de tocar amb pandereta. Hi havia, per exemple, la dona de Steibel, que era també un pianista compositor, que també es veu que feien duets amb piano i percussió,
sí,
no?
Sí.
I petites, això com un petit format de fer música de cambra simpàtica al saló, no?
Doncs anem a escoltar aquest petit divertiment, per dir-ho així, no? Aquesta instrumentació és molt subtil, per això.
Que
aquesta instrumentació queda molt amagada dintre del...
Clar, perquè el piano, de fet, és més, com més potent...
Del so del, no? del piano, però
greus, així.
Allà hi és.
Però sí, deia, o sigui, són uns valsets que poden ser ad libitum, sols, tocats sols, amb piano sol, o amb aquest petit acompanyament.
Acompanyament. Sí, sí. Però bé, deixem enrere aquest disc que ja és molt antic, no? Que és de l'any 99.
Sí, tant.
I passem a parlar del treball que està encara acabat de sortir del forn, aquest Clementi nou. Per què? Per què una altra vegada Clementi? És a dir, què és aquesta, aquesta perseverància amb la difusió d'un compositor com Clementi?
Perquè ja en aquest any, el 99, el triar peces perquè havia de fer... per a Sense of Music, una tria de peces per una col·lecció de miniatures, no? Perquè servissin pels nens que estudien piano, que tinguessin un referent gravat, no? Llavors no hi havia el YouTube i tot això, i vam ser molt primers a gravar-ho. I llavors, al llegir moltes sonatines i d'altres compositors, em vaig adonar de lo gran que era Clementi, de la inspiració, primer de la música, em va semblar ja només les sonatines, vistes amb ulls, diguem-ne, des del professional, no només, és que sempre les sentim tocades pels nens que encara no les dominen, pobrets, no? Però si llavors t'hi poses i dius, ostres, però si això és una meravella, no? I aquí ja em vaig quedar una mica així, llavors vaig, bueno, i clar, quan descobreixes que té moltíssimes sonates i capricis i altres obres que no coneixem i que són obres de primeríssima fila, doncs clar, llavors això, i llegir sobre el personatge, que és un, bueno, ja us animo a llegir sobre ell, perquè és un personatge que té una trajectòria, a part de molt llarga, que va viure 80 anys a l'època, és riquíssima, amb molta intel·ligència i amb molta capacitat per fer moltes coses, no? Molt polifacètic. I
amb això del polifacètic t'hi vas veure reflectida, potser, no?
Sí, inconscientment. I llavors aquí em vaig veure que hi havia molta matèria. Tant m'agradava el personatge com la seva música, perquè a més era un personatge lliure, que també perquè clar, es va fer a Anglaterra, l'Anglaterra de la Revolució Industrial, però ell mateix també era, penso, era un personatge molt emprenedor, molt modern, i que no s'acontentava amb només fer una cosa, sinó que seguia i seguia. I llavors vaig començar a viatjar als puestos on ell estava, per exemple, a Roma, vaig anar a Londres, i també al camp on va viure de jovenet, i clar, això ja quan comences a fer tot això ja és com un no parar, no? És clar, molt viciós, clar. I vas descobrint, sí, vas descobrint i no pararia. I llavors per això he seguit. I llavors l'altre detonant, diguem-ne, ha estat aquesta troballa d'una amiga en comú que ens ha presentat en Quatre Cases, sí, que és la propietària d'aquest piano, Clemente & Company, a Barcelona, sí. I això ha estat, clar, un altre cop, posar tot intens un altre cop amb Clementi i buscar un repertori adient i disfrutar-ho un altre cop 100%, no?
Doncs ara passarem a escoltar aquest piano, aquesta troballa, i ho farem d'una manera molt particular, perquè el que escoltarem és un preludi, i el preludi era una forma d'aquella època de tocar en el que es preludiava algú que havia de passar després, no? I a vegades estava escrit, a vegades improvisaven, perquè en aquella època els pianistes tenien una capacitat d'improvisar, com ara fan els músics de jazz, que després en el món de la música clàssica s'ha anat perdent, i que ara en molts casos s'està recuperant, i hi ha molt músic clàssic que toca amb criteris de l'època i que estan recuperant aquesta manera de fer, no? I escoltarem un preludi que és curtíssim, no?
Sí.
Quin és el sentit d'aquest preludi?
Sí, el sentit és, mira, i això, a veure, el disc aquest té 3 sonates com a obres grans i 6 danses montferrines, que és com un altre grupet que he fet. I llavors he intentat obrir aquests 4 blocs grans amb aquests mini preludis, però això ha sigut una idea així d'últim moment, abans d'enregistrar, que em va agradar molt, perquè ningú, bueno, i veig, després m'han dit de fora que ningú ho ha fet. Així que jo no ho pensava per això, sinó que em va venir la idea com preludiar aquestes obres, encara que siguin d'aquesta manera molt petita, i els vaig extreure aquests preludis del seu mètode, del mètode Clementi, que no és el que de les, no són les sonatines, sinó és un mètode diferent que es diu Introduction to the Art of Playing the Pianoforte, i que estan allà esquitxats, diguem-ne, dintre d'altres obres d'altres compositors, que de Corelli, de Handel, és igual, de molts, i de tant en tant hi ha algun preludi com per això, perquè m'imagino com perquè introduïssin en els estudiants a deixar-se anar una mica. I són molt breus, jo diria només com per fer una entrada en el món del so i que tothom es submergeixi en el so i es presti després a escoltar, estigui a punt per escoltar l'obra llarga. I ho vaig trobar deliciós. Bueno, és una de les coses que m'ha agradat fer, no?
Doncs anem a submergir-nos. Aquest és el preludi, llavors aquí començaria
pues, una sonata,
una
no?
Sonata,
sí, un grup de montferrines.
I
el
que fos.
El que fos, sí.
I què és aquest, diguem, aquest material sonor que tu proposes, aquestes sonates ja que apareixen després d'aquests preludis?
Jo he pensat en unes sonates que són encara de l'època que ell era concertista pianista, perquè va fer tantes coses que ja després va abandonar els escenaris, diguem-ne, i va fer més de professor, de fabricant, d'editor musical, va anar per tot arreu buscant músics i després, si en cas ja en parlarem, va conèixer Beethoven, va ser editor d'ell en exclusiva a Anglaterra. Bé, llavors, aquestes sonates que he gravat són de l'època d'ell, de pianista. Llavors m'imagino que les devia tocar, i n'hi ha una que és la primera que toco, que és més aviat característica del classicisme, i després l'altra, sobretot la de fa sostingut menor, és una sonata que, si vols, ja en parlarem després, i ja entra més en l'apartat del romanticisme, no?
I escolta'm, aquesta idea del pianista una mica per que escrivia mètodes de piano i que s'ha fet famós de l'àmbit de les escoles, no? I que tu estàs intentant reivindicar, realment quan escoltes segons quins passatges veus realment que era un virtuós, i que el repertori és difícil, és dificilíssim de tocar, és a dir, que que, per exemple, el que escoltarem ara, realment es veu que és un virtuós del piano, i qui toca el piano per interpretar aquestes obres de Clementi ho ha de ser també, perquè si no, no els dits no corren així com
sí,
així.
Sí, clar, clar, bueno, tot i que, bueno, a mi, no, si només fos virtuós i prou, a mi tampoc m'hagués, diguem-ne, interessat, però sí. És més enllà del virtuosisme, perquè sí. Hi ha ell posava moltes vegades a les partitures con spirito, no? Mm. Amb aquesta energia que el caracteritza quan es posa així com en mode major i en velocitat, és afecta el pianista, és que no és el virtuosisme només, és que et quedes com molt, molt encès, no? De tota l'energia que et posa i que fa 200 anys que està fet i continua sent igualment interessantíssim, no només per virtuosisme, sinó sí. Per la musicalitat que hi ha. Justament, de vegades té aquest virtuosisme del seu admirat Scarlatti.
Sí.
I aquest que sentirem, jo crec que està molt inspirat en el seu això, admirat Scarlatti.
Anem a escoltar aquest virtuosisme que apareix en aquest disc. Déu-n'hi-do com van els dits amb aquesta peça.
Jo me l'estava imaginant
Sí.
Ella quan li ha estirat la floreta aquella,
sí.
se l'ha retirat una mica, no?
Sí.
Però déu-n'hi-do.
Sí, però pels que no són pianistes, impressiona, eh? De fet, no sé, tu m'ho podràs confirmar o no, si és cert. Sembla ser que hi ha alguna carta del mateix Mozart a la seva germana dient-li que evités tocar les peces de Clementi
per no prendre mal o què?
Per no prendre mal,
exactament.
Perquè utilitzava uns girs en les digitacions, unes posicions, uns acords així, que hi havia, corria el risc de lesionar-se.
Sí, és cert. Sí, sí, sí. I bé, no m'estranya perquè, a veure, la tècnica, diguem-ne, mozartiana és la que és i és lleugereta,
sí.
No? Llavors, clar, el Clementi, encara que són de la mateixa època, es porten 4 anys, doncs és, diguem-ne, per alguna cosa, li han dit pare del piano, no? Està enterrat a Westminster, al claustre, com a pare del piano, que no vol dir creador del piano, que és Cristofori,
sí.
Sinó que pare del piano en el sentit que és pioner en... jo diria, més que res, en entendre el nou instrument que acaba de ser creat i que acaba de ser popularitzat. Llavors, com que l'entén tan bé, de seguida li capta l'expressivitat, cosa que, diguem-ne, Mozart ja li estava bé, la seva tècnica. En canvi, el Clementi, per mi, va més enllà i es posa a fer notes dobles, octaves, sextes, terceres, unes velocitats, una força, un legato també, per contra, un cantabile, també del bel canto, pensem que és italià, encara que no va fer mai òpera, però sí que la va dirigir des del teclat al King's Theatre, a Londres, i la coneixia molt bé. Llavors, lo del cant, que tenen els italians, doncs això també ho tenia dintre. No només pensem en ell com a virtuós, ni com a nota doble i virtuosisme, sinó que hi ha també la part delicada. Per això és un romàntic, primer dels primers romàntics i que va influir tant a Beethoven, no?
Clar, clar. De fet, tots aquests compositors i pianistes estaven molt interrelacionats entre ells, no? De fet, m'ho confirmaràs tu si és cert, que es va organitzar l'emperador Josep II,
Josep II,
sí. va organitzar un duel entre Mozart i Clementi, el que havien de tocar, improvisar, i sembla que va arribar a dur-se a terme.
Sí, sí,
No van sortir ferits, no?
I no van sortir ferits,
no.
I que l'emperador no va poder menys que declarar un empat.
Empat tècnic.
No està malament com a carta de presentació pel Clementi haver empatat amb un geni absolut com era Mozart, no?
Però llavors potser era més cèlebre encara el Clementi moment, no sé. Sí, els hi va organitzar això sense ell saber-ho, o sigui que es van trobar en aquest sarau, diguéssim, allà en totes aquestes proves. I la veritat és que el Clementi sempre em va parlar molt bé del Mozart i d'aquest encontre, no, d'aquesta trobada, diguem-ne, i Mozart per unes cartes ja sabem que deia
és un xarlatà com tots els italians.
Exacte, com que estava ple Viena d'italians, com sí. Diguéssim, els hi prenien la feina, com sí. Si es trobaven ells, que m'imagino que no els hi feia cap gràcia.
El famós Salieri, no? Que va donar motiu a...
Clar, jo estava ple amb l'òpera, ple d'italians a Viena, suposo que no li feia cap gràcia que li traguessin més feina.
Sí.
Però d'aquesta hi ha una anècdota curiosa, que és que el Clementi va tocar una certa sonata en aquest duel musical, i 10 anys més tard, crec que era, el Mozart va utilitzar el tema d'aquesta sonata per l'obertura de la flauta màgica.
Ui, que lleig.
Però bueno, això pot ser uns compassos, no són potser plagis, són una memòria, són, vés a saber.
Una cita.
A
lo millor era un homenatge.
Igual era un
homenatge. Clar, no passa res, eh? Sí. No passaria res.
D'aquests homenatges, els jutjats
n'estan plens. Sí.
Escolta'm, Marina, abans comentaves una cosa molt interessant, una mica ja sofisticada, si vols, en la conversa, que és un compositor que va viure molts anys i que viu en plenitud tota l'època del classicisme del piano, de Haydn, de Mozart, però al mateix temps és partícip del romanticisme ja absolutament declarat de Beethoven, no? I aquí tens, en aquest disc, sonates que estan més relacionades amb aquesta primera època i hi ha en els que s'ensuma un romanticisme d'una manera molt evident,
sí,
no?
Sí, també n'hi ha la de Fa sostingut menor, hi ha un... encara que és també gairebé de la mateixa època, o sigui, ell tenia 38 anys aquí i l'altre 31, crec, doncs, o sigui, ja s'ha... en vida de Mozart, diguéssim, no? Hi ha una altra recerca, no? Hi ha un dolce, una expressivitat que se'n va una mica més enllà d'aquesta cosa espirituosa i prou, no?, del principi, i ho va seguir fent sempre, i després també al final de la vida va fer unes sonates realment molt, molt denses i amb molta polifonia, i Beethoven, ja dic, s'admiraven mútuament i va agafar molt, bueno, es van influir mútuament també, no?
Doncs anem a escoltar una miqueta un tall d'una sonata ja romàntica, eh?
Molt bé.
Aquest és el pianoforte que toca la Marina. Carme, com sents aquesta sonoritat? Pots reconèixer que no és un piano habitual?
M'estàs posant en un compromís.
Ah.
No soc una experta, no soc una experta en la matèria, però és que m'estava deixant portar per la musicalitat i m'estava una mica traslladant... Sí. No t'ho sabria dir.
No ho sabries dir.
No t'ho sabria
dir. La musicalitat és extraordinària, eh? Estem parlant. I al darrere d'aquesta musicalitat hi ha molts elements, una mica el que parlàvem l'altre dia amb el Jordi Báñez, com podem definir què fa una interpretació vulgar i què fa una interpretació fantàstica, no? Com ara és això que estava, que et transporta i dius, bueno, no vols que s'acabi, evidentment cada vegada que tallo em sap greu, ens quedaríem aquí escoltant aquesta música. I al darrere hi ha, a part d'una sensibilitat que ja ve en el genètic, quasi podríem dir, no? Hi ha una formació també i un interès per esbrinar i per posar-te a la pell del compositor, a la pell dels intèrprets d'aquella època, que és el que fa a la Marina. És a dir, que la Marina no fa turisme a Londres, com se'n va... Està intentant...
S'impregna de tot això.
I això marca una diferència respecte... Això no vol dir que no es pugui tocar a Clementi sense anar a Londres.
Però es toca de manera diferent.
Però es toca d'una manera diferent, efectivament. Aquí has donat en el...
A la tecla.
Sí, a la tecla, exacte. Estava buscant la frase i no la trobava. A la tecla. Sí, perquè tu has investigat moltíssim, has llegit moltíssim. Abans suggeries, si podeu llegir sobre el Clementi.
Sí, sí, sí.
Explica'ns una mica com ho vius, això.
Sí, clar. No, o sigui, no perquè tot això que dieu, perquè viatjo i perquè investigo, puc tocar millor o pitjor, sinó que... Potser m'empatitzo més també amb el músic i també amb aquest piano fantàstic que he trobat i que, per cert, si sentiu sorollets és normal perquè és un piano antic i no els hem tapat, no els hem amagat els sorollets,
sí.
Dels martells, de les tecles,
és tal com
sonava,
sí.
I no els hem amagat i també pot sorprendre qui diu, oi, tinc un disc espatllat, o no, ja. Són sorollets que sí. A mi m'encanta perquè és com el regust del temps, no?, que ens ve fins ara. I ja dic, això, jo penso, bé, no és cap camí, diguéssim, ideal o no ideal a seguir, és el camí que a mi m'agrada, perquè jo sempre m'implico amb els projectes que m'agraden i els que no m'agraden no els faig.
Perquè necessites fer-ho així.
Sí, deu ser això, no? Perquè sempre m'implico molt i estic feliç, doncs, anant això, fins al màxim que pugui, i després poder... ensenyar-ho, em ve molt de gust ara mateix doncs explicar qui és Clementi, ensenyar-ho, també si tinguis aquí un piano doncs ho tocaria, jo que sé, un trosset, i m'encanta, no?, fer aquesta mena d'audicions comentades, això m'encanta, ara és un moment que ja ho estic fent, eh? I perquè és això, és com el final d'un... No és un final, perquè jo segueixo sempre, no?, i llegint, ja tinc... Ara aniré a tocar a Berlín i de passada m'hi estaré, perquè també es va casar la primera dona, era de Berlín, i també aniré a veure què... A veure si trobo alguna coseta.
Ah, sí. Perdona que t'interrompi. Com veieu, que estem parlant d'una concertista que ara se'n va fer un concert a Berlín. Vull dir que no estem parlant d'un piano trobat en una casa a Barcelona. És tot com molt local i molt de la Barcelona antiga, no? I sí, però tot aquest món de Clementi és exportable arreu del món, no? Perquè ets concertista i ho faràs arribar allà on calgui. Si algú té ganes d'escoltar aquest disc, què pot fer? Si algú té ganes d'escoltar-te en directe, se n'ha d'anar a Berlín.
Home, si pot, que aprofiti, no?
Sí, pot, sí. Però, bé,
ara que ja ha passat la final de la Champions, diguem, hi ha molta més
gent. Sempre hi ha motius, sempre hi ha motius, no?
Sempre està bé a les ciutats, grans ciutats. Doncs mira, aquest disc es ven a Amazon, ja actualment. I ja dic, i després... jo vaig fent, ara ja n'he fet uns quants de concerts locals, diguem-ne, per Catalunya, n'he fet uns quants, i en penso seguir fent, també privats, semiprivats, vaig fent. O sigui que, on veieu Clementi, segur que jo sóc per allà darrere.
L'ombra de Clementi.
Sí, perquè hi ha molt poca... diguem, molt poca gent que s'hagi especialitzat d'aquesta manera amb Clementi, no?
Sí,
no sé si ets l'única o...
Aquí no,
antigament, bueno, jo sé que hi havia hagut el Horowitz.
Exacte, als anys 50, va ser el que va apostar per Clementi i hi ha un disc molt maco que el tinc per casa, que amb tot de sonates precioses, interpretat de la seva manera fantàstica. Sí. I després hi ha hagut una mica de pausa i ara hi ha moltíssima gent que grava arreu del món, sobretot a Londres. Però, en fi, és un autor que ja té el seu camí. També estan publicant l'Òpera Òmnia a Bologna i estan editant estudis sobre ell i tot funciona.
Doncs res, Marina, espero que puguem gaudir d'aquesta música de Clementi. No sé si tens projectes encara d'un tercer disc de Clementi.
Sí, tant.
És molt probable,
ja
no?
Ja en tinc al cap i un quart i tot.
I fixa't.
Si no para, si ja t'està dient que ella continua.
Doncs em sembla que no ens dona més temps de seguir parlant d'aquest meravellós món.
Avui hem conegut a la Marina i en Clementi.
En Clementi. Llavors podríem acomiadar el programa, la secció i la temporada, perquè Carme avui és l'última secció d'aquesta temporada.
Malauradament, perquè, i perquè tu vols?
No, perquè jo vull no, perquè aquesta secció, com que està directament relacionada amb l'escola de música, doncs té un calendari escolar. Llavors, quan tornem a començar les classes, aquí em tindreu parlant de música i gaudint-la, sobretot. Jo proposo cloure la temporada amb la Marina tocant una Monferrina, no? una dansa italiana que va servir d'inspiració al Clementi. Sí, sí. Moltes gràcies, Marina, per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Un plaer.
Gràcies, Xavier.
Sant Cugat a fons. La vida és local.